A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 23 minuts, avui més informació tinguéssim, més en donaríem. Anem gairebé una mica apretats de temps, una mica massa, i hem d'intentar encabir algunes qüestions que els poden interessar a tots vostès. Saben vostès, i més encara des del darrer programa del nivell 10, que les qüestions en matèria d'atur no són precisament falagueres. Han augmentat el nombre d'aturats en aquests darrers mesos, hi ha un nombre d'aturats molt alt, se'n preveu que encara n'hi haurà més, i per tant aquelles persones que d'alguna forma, o bé les circumstàncies de la vida, o bé la possible millora professional, els hagin posat en una situació de necessitar d'alguna forma adaptar-se a aquest nou context, doncs val la pena que ens escoltin. Teníem a l'Anna Milà i a l'Anna Colla el darrer dia, varen parlar dels plans d'ocupació que ja havien acabat, però sobretot d'aquesta necessitat de reformar-se des d'un punt de vista d'adaptació curricular i d'intentar formar-se en diferents àmbits si és que un vol trobar feina. Anna Milà, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Anna Colla, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Sabem alguna cosa de plans d'ocupació futur o encara no?
No, de futur, de futurs d'aquest any, el 2009,
sí,
encara no.
Sí, comentaves que havien tancat, per això,
sí,
per refrescar la memòria.
Sí, vam acabar uns projectes ara al desembre, i ara de tallers i altres coses, no? I van començar a principis de desembre tots els projectes que quedaven per començar del 2008, que finalitzaran el 2009. Són contractacions per fer tasques dintre de l'Ajuntament, neteja de boscos, serveis de conserge, de diferents activitats que l'Ajuntament necessita contractar persones, i han començat al desembre i s'acabaran alguns entre el març, l'abril, el maig, i això ha suposat contractar 12 persones. Això pues, ens fa molt contents, perquè la majoria de persones pues, són aturats que estaven inscrits al nivell 10, a l'atur, persones que tenien moltes ganes de treballar.
Perquè refresquem, refresquem una mica la memòria, Anna. Els plans d'ocupació són per?
Són per persones que estiguin aturades i que han d'estar obligatòriament inscrits a l'atur a l'oficina de treball de Vilanova, perquè són coses subvencionades per la Generalitat i és imprescindible que constin com aturats allà a l'oficina aquella de l'atur, que has d'anar a apuntar-te i fer cua i tot això, i renovar la demanda cada 3 mesos, i que ho pots fer fins i tot per internet, no és un problema això, però és imprescindible, perquè està dirigit, no, jo no tinc feina, vaig a veure, sinó que compta també l'antiguitat, el temps que fa que estàs inscrit a l'atur, que estàs buscant feina, però els aturats que surten a les estadístiques, que són els que surten a les estadístiques de la Generalitat, per tant, els que estan inscrits en allà. Després nosaltres podem tenir borses de treball, maneres d'oferir treballs a les persones més àgils i més ràpides.
Però ningú podrà entrar en un pla d'ocupació si abans no complert aquest tràmit d'estar inscrit a l'oficina de treball de la Generalitat.
Sí, això és important.
Us ho diem perquè sembla una bestiesa, però val la pena seguir, diguem-ne, tots els protocols, encara que un després es pugui queixar de tot, però com a mínim que els protocols se segueixin.
Sí, sí.
Havien començat a fer una capbussada molt grossa dins de tot el que pot significar l'elaboració d'un currículum i fins i tot el plantejament personal de cadascú davant una situació de manca de feina, es treballés, no es treballés, es tinguin 40 anys, en tinguin 20, hi ha tot un seguit de, diguem-ne, de consells que poden ser bons per qualsevol edat i qualsevol situació.
Exacte, l'altre dia vam estar parlant més aviat de temes personals, temes propis que poden fer doncs, que la persona es plantegi doncs, quina és la seva personalitat, el seu caràcter, quines són les seves aptituds o habilitats, que tot això és importantíssim que la persona s'ho plantegi abans de buscar una feina, perquè lògicament haurà de saber doncs, quina ocupació és aquella a la que es vol dedicar.
No? Sembla una bestiesa, però no val això el que sigui.
No, Clar, allà ens arriben i moltes vegades ens ve una persona de que necessita treballar i clar, lògicament, nosaltres el que veiem és el seu currículum, veiem el seu perfil i a partir d'aquí doncs, ha de saber ell a què es vol dedicar. Moltes vegades la persona no ho sap o ha de canviar aquella ocupació perquè potser aquell sector al que ara s'estava dedicant com ara, ens està passant ara amb persones de la construcció, persones que tenen molta experiència, que són paletes oficials primeres, que ara no hi ha tanta feina, doncs aquesta persona s'ha de reconvertir i clar, llavors hem de mirar a veure cap a on, cap a quin sector doncs aquella persona es podria reconvertir. Moltes vegades comencem preguntant, bé, si no ho saps, doncs què és el que tens clar que no voldries fer? Perquè moltes vegades les persones tenen clar què no volen fer més que el que volen fer. I a partir d'aquí hem de començar a elaborar doncs un objectiu professional.
O sigui que encara que pesi aquell neguit de el que sigui perquè no tinc feina i necessito diners, no és bon...
És el menys viable.
És el menys viable?
Clar, començar a repartir...
Encara que respongui a una inquietud personal, així no es pot anar massa...
No, perquè llavors comencem allò a disparar per tot arreu, comencem a deixar currículums a totes les ofertes i la persona, a més, li dona la sensació de que, mira, avui he deixat 10 currículums i no en truquen de cap.
D'acord.
Clar, però és que potser s'ha presentat a 10 ofertes que no reuneix els requisits.
Vols dir que això pot generar una frustració personal molt gran.
Clar. Tu pensa, per exemple, un exemple molt petitet d'una persona que estava a l'atur de temes de construcció ara fa poquet, de lo que sigui. Doncs, bueno, tu estaries disposat o tens experiència, per exemple, per cuidar persones? No. Estaries disposat a formar-te per cuidar persones? Sí. Però, i treballaries després cuidant persones?
No.
Persones grans, és un sector que està en creixement.
Ho hem vist vostè que hi ha algunes ofertes.
No ho veig clar, perquè... Bueno, doncs anem per aquí. És una mica l'itinerari aquest que deia l'Anna d'averiguacions. No?
És a dir, encara
no,
que
no... No disparis a cegues, no portis els currículums a tot. Si hi ha ofertes d'auxiliars de geriatria o de vigilants de pàrquing o de dependentes de perfumeria, no portis a tot arreu. Només a el que tu vegis capaç de fer. Perquè és que ja tampoc no t'agafaran i a més necessitaries la formació.
O sigui, encara que no es tingui feina, s'ha de ser una mica estricte amb un mateix a l'hora d'anar-la. Perquè és cert allò que poden argumentar determinades persones de dir, oh, és que no sé fer res més que això. A mi si em treuen d'això, què faig?
Per això avui en dia hi ha els cursos de formació ocupacional que t'habiliten en una tasca molt en concret, en un període molt concret de temps, que no t'estàs estudiant una carrera de 3 o 5 anys, sinó que són mesos, màxim poden ser 7-8 mesos, t'habiliten per aquella ocupació i l'objectiu és que després trobis feina d'allò. Per exemple, el que deia l'Anna, doncs, per exemple, en aquests moments estem plantejant a persones que estan fent que han fet de paletes, que ara estan sense feina, doncs, per exemple, entrar al món de serveis a les persones, que seria, per exemple, un auxiliar geriàtric, un transport sanitari, perquè bueno, s'han de reconvertir, aquestes persones s'han de reconvertir cap a un altre sector.
Ara em crida l'atenció, l'Anna, perquè cada vegada que heu parlat de serveis d'atenció a les persones, sempre ha estat un àmbit en el qual, sobretot, si ho heu dit vosaltres mateixes, la dona està protagonista.
Sí.
I jo no sé si donada aquesta situació de crisi actual, diguem-ne que l'home començarà a introduir-se, mal que sigui per les circumstàncies...
Sí, com a auxiliar geriàtrica. Trobar un auxiliar geriàtrica que sigui home, estarien moltes empreses encantadíssims, perquè bueno, la feina de l'auxiliar geriàtrica és una feina d'esforç físic que, bueno, si ho pot fer un home, doncs lògicament doncs, anirà més bé per aquella feina inclús, no?
És a dir, que us pot donar i us podeu trobar en aquests casos.
I les persones que s'atenen al centre són senyors i senyores.
Exacte, això també.
Els hi fa, a senyors també els hi fa il·lusió que els cuidi un senyor.
Ho dic perquè tenim tipificats les feines amb un arquetipus de persona i resulta que en circumstàncies com les que vivim poden fins i tot facilitar que tothom se senti més o menys no només capaç, perquè tothom deu ser capaç, sinó de dir, mira, va, posem-nos-hi i
que,
trobem
que
una altra sortida.
Que la persona es vegi fent aquest perfil, no? Tothom entén que un transport sanitari pot fer un senyor, més que una senyora. Quan veus una senyora conduint la furgoneta del servei de transport, dius, ai, mira, en canvi...
L'atenció a les persones.
L'atenció, i és un sector que cada vegada està creant més dinamisme, no? Llavors, doncs, val la pena que tothom ho tingui en compte. Però jo penso que no s'ha d'oblidar i potser m'equivoco, que és un sector que treballes amb persones. i n'has de tenir ganes. Exacte. De la mateixa manera.
Sí. La motivació personal és fonamental.
Que tothom entén que per ser mestre has de tenir ganes de ser mestre, clar, no només estar parat. Uh-huh. Sinó dius, no, és que sec mestre, he estudiat per mestre, que s'hi poso a estudiar, ja, sí, sí, ja té una vocació, no? Perquè si no, és una frustració pel atès i pel que tens.
Deixant de banda que un dia es poden deixar de fer cases i al cap de 2 anys se'n poden tornar a fer i en canvi una persona se l'ha de cuidar sempre.
Clar.
Hi hagi crisi o no hi hagi crisi. I deixant de banda aquesta qüestió més pragmàtica de l'assumpte, qualsevol feina en la mesura del possible ha de néixer de la motivació individual.
Clar,
si no, això no funcionarà tampoc.
No, clar, a veure, hi ha feines que són molt més sacrificades
encara
que les altres.
Encara que les circumstàncies estiguin tan malament.
Clar,
no?
Sí? A veure, la persona pot estar apurada econòmicament, però moltes vegades quan li planteges, mira, hi ha la possibilitat de fer aquest curs de formació ocupacional, t'habilitarà per aquesta tasca, que consisteix en això, això i això, i que després podràs entrar a treballar doncs, en una residència, com a treballadora familiar en domicilis, però clar, lògicament aquella persona ha de saber la feina, en quines són les tasques d'aquella feina, i si
li agradaran
o no,
acceptar-ho.
Perquè clar, hi ha feines doncs, que són sacrificades, i a nivell d'horari. Però aquesta doncs, requereix una motivació personal molt elevada. I hi ha molta gent que et diu que no, que encara que estigui malament econòmicament, passant una situació, doncs que això no ho podrà fer-ho, i és que realment és així. Uh-huh. Hi ha gent que, a veure, seria incapaç de fer-ho. No podria, ho passaria malament ella i no seria possible. En canvi, hi ha d'altra gent que et diu que sí. Bueno, doncs llavors una solució és comencem per un curs, perquè lògicament aquesta gent s'ha de formar, perquè no saben res d'aquesta ocupació, s'han de formar, han de passar un període formatiu. Uh-huh. I a partir d'aquí hi ha un període de pràctiques i bueno, veure si la persona funciona o no.
O sigui, millor ser sincer amb un mateix, encara que
sempre.
La situació sigui sempre. Complicada, sempre.
Sempre, perquè si no, fracàs. Segur, eh?
Mm-hmm. Doncs vàrem parlar de cursos, vàrem parlar d'aquesta necessitat de formació, deixant de banda aquelles persones que sí que puguin trobar veritablement dins la borsa de treball del nivell 10 doncs, continuïtat en la seva feina en un altre indret, en un altre lloc. Mm-hmm. Però ens havíem quedat més o menys als llocs on anar a trobar feina, perquè esclar, hi ha moltes maneres de trobar feina o veiem molts reclams per trobar feina i no sabem si tots, anuncis al diari, pàgines d'internet, organismes oficials, centres com el propi nivell 10, es pot anar a tot arreu, cal començar per algun lloc, com ho fem això?
Cal que la gent, d'entrada, si busca feina, que utilitzi tots els canals que hi ha al seu abast, tots i en el mateix moment. És a dir, no es tracta de dir, bueno, jo vaig només a un lloc, m'apunto i espero que m'avisin. No, hem d'utilitzar-los tots alhora, perquè més ràpida serà la recerca i el resultat. D'entrada podem començar per als estaments oficials, que, com deia l'Anna i explicava, hi ha l'OTG. L'OTG és comarcal. Ens trobem amb un problema aquí a Sitges, i és que molta gent del municipi no es desplaça a Vilanova. Val? Actualment es pot, com deia l'Anna, fitxar a través d'internet, però hem d'anar a l'oficina a inscriure'ns. I és molt important estar inscrit.
És a dir, aquest tràmit inicial l'ha de fer tothom. Anar a l'oficina i inscriure'ns. L'hauria de fer tothom.
Molta gent es pensa que només cal fer-lo si ha de cobrar l'atur. Quan acaba una feina i aquella feina li ha generat un atur. Si acabo i aquesta feina no m'ha generat atur, no cal que hi vagi. S'ha d'anar. S'ha d'anar sempre, perquè has de constar d'una manera oficial que tu ets un aturat. Nosaltres, com a centre, podem tenir les nostres llistes i podem fer les nostres estadístiques, però hi ha un registre oficial que és el vàlid i que o estàs apuntat allà o no existeixes.
D'acord.
Val? I sobretot per al tema dels plans d'ocupació, perquè si un organisme oficial, com pot ser l'Ajuntament, té una subvenció, la gent haurà de sortir d'allà. Ens hem trobat molts anys que nosaltres doncs, hem dit una sèrie de candidats per entrar a formar part d'aquests plans d'ocupació i no estaven inscrits.
I per tant han perdut la possibilitat de formar part d'aquests plans d'ocupació.
Exacte.
D'acord. O sigui que abans de queixar-se, anar a l'antiga oficina de l'INEM, que és ara l'oficina de treball de la Generalitat, situada a la plaça de l'Ajuntament de Vilanova de la Plaça.
Com sempre, i el funcionament com sempre.
D'acord. És a dir... un tingui dret a atur o no tingui dret a atur, en circumstàncies d'atur, el primer que ha de fer és anar-se a apuntar allà.
Si està buscant feina, s'ha d'inscriure.
D'acord. Un cop inscrit allà, Anna, passa el que ens deia l'Anna Coll, que després ja qualsevol tramitació es pot fer per internet.
Per internet, avui dia és molt còmode.
Però la inicial s'ha de fer allà.
Sí, sí. Tenen una pàgina web que es diu oficinatreball.net o .cat, que és molt còmode. Pots fer el sellat per internet, i pots veure ofertes de tot Catalunya per internet, per comarques.
D'acord, però que quedi clar, sempre després d'haver-s'hi inscrit inicialment. Després, per internet, vostès ho gestionen tot, però aquesta gestió inicial ha de ser física a l'oficina de treball de la Generalitat. Molt bé. Primera qüestió.
A més a més, deixem que faci l'incís, i és que si una persona vol fer un curs de formació ocupacional, també el requisit també està inscrit a l'INEM.
A l'oficina de treball de la Generalitat.
Tot, per tant, tot són accions subvencionades, tant la formació, que ara aquests dies als mitjans de comunicació se'n fa molta campanya de que la gent s'ha de formar, que la gent s'ha de reciclar, no? Tot això que estàvem comentant, es fa des de tots els mitjans la campanya, no? Doncs és imprescindible estar inscrit. O sigui, no n'hi ha prou dir jo vull fer aquest curs, sinó que has de constar. Nosaltres al donar d'alta la persona en el curs li hem de demanar les dades d'inscripció a l'oficina de treball, i si no, no pot fer aquell curs de formació, perquè són curs per aturats, però per aturats
inscrits oficialment, d'una forma
és un tràmit que sembla tonto, però que a les persones a vegades també els genera frustració, i que a vegades en el moment de començar el curs o en el moment de no poder accedir a una feina dius, home, he perdut una oportunitat, que potser no era una entre un milió, sinó era una entre deu, i llavors a veure, ens anem acostant, no? I et sap molt greu tenir que dir-li a una persona, mira, no, perquè no estàs apuntat.
I dir-li que no per una bestiesa veritable,
que és contra la paret,
perquè és fer un tràmit, oi? D'acord, doncs que quedi clar que el primer que s'ha de fer és això.
Clar, i renovar, sobretot, perquè també ens hem trobat gent que sí, estic apuntat, però no ha renovat. I llavors no existeix.
Cada tres mesos, Anna?
Cada tres mesos. Si no renova, no existeix.
Però que quedi clar que la renovació sí que es pot fer a través d'internet i ja no cal el desplaçament per renovar la inscripció. Molt bé. Si comencem per aquí, després per on podem seguir?
Després, doncs, podríem, per exemple, dirigir-nos al CIES Nivell 10, que és el centre de l'Ajuntament de Sitges, on nosaltres, en aquests moments, estem adherits a una xarxa que es diu Xarxa Xaloc, que és de la Diputació de Barcelona. Tenim una base de dades on introduïm, per una banda, tots els demandants, i per l'altra introduïm totes les ofertes i fem un casament. I a partir d'aquí ens comença el procés de selecció. Llavors, com que nosaltres estem en aquesta base de dades, que és de la Diputació de Barcelona, l'usuari que vingui té accés, si vol, si ell vol, a totes les ofertes de la província de Barcelona. Val? Perquè hi ha un codi on se li pregunta a quina zona vol treballar. Si diu el seu municipi, doncs es queda només amb les ofertes del seu municipi. Si diu comarca, les de la comarca, però si diu província, pot accedir a totes les ofertes de la província. I hi ha una pàgina web, val?, que pot veure i ell pot fer recerca de totes les ofertes obertes que hi ha de tota la província de Barcelona. Per tant, com a mínim, aquí podria ja començar a treballar i fer recerca.
D'acord. Com que amb això no n'hi ha prou, aquesta persona, un cop arriba allà, hem de suposar que ha d'iniciar també una tramitació dins el CIES Nivell 10 per poder, d'alguna manera, doncs, gestionar si hi ha alguna oferta de treball que li pugui sortir o pugui...
També jo penso que val la pena dir que la persona que no tingui accés a internet o no tingui facilitat, el centre està obert matins i tardes i les persones poden venir a consultar les ofertes que estan allà posades i renoven constantment. Les mateixes ofertes que estan penjades al xaloc
es poden consultar allà.
En paper i amb un número d'oferta, i la gent pot consultar-ho, a més de que reben, tenim un sistema d'informar la gent de les ofertes a les que els hi poden interessar, que ara
I l'Anna ens explicava d'una forma molt ràpida. Una persona arriba allà i cada dia feu una sessió informativa a primera hora, on s'explica bàsicament allò que s'ha de fer abans de començar.
Sí. Què és això? Som molt puntuals, s'ha de ser molt puntual. A les 9:30 es fa una sessió informativa de dilluns a divendres, on s'explica tot el funcionament del centre i què s'ha de fer per incorporar-se en aquesta base de dades.
D'acord. És a dir, això no és arribar al mostrador i dir, vull... No. Primer, millor passar per allà, on m'ho expliquen.
Sí, passar per la sessió informativa, és mitjoreta, val? I a partir d'aquí se li dona dia i hora d'entrevista. Aquest dia i hora d'entrevista ha de venir amb la seva documentació, un currículum, millor que ens porti fotocòpia de títol, si els té, i un informe de vida laboral. Això seria l'òptim.
D'acord. On es va buscar un informe de vida laboral?
Actualment per internet. Es connecta una a la pàgina web de la Seguretat Social, que és secsocial.es, i pots
posa el document nacional d'identitat?
Sí, amb el número de la Seguretat Social, també, si has treballat anteriorment.
I aleshores et surt allà directament l'informe de vida laboral?
No, t'arriba a casa.
Entesos.
Perquè per un tema de protecció de dades...
Sí. I també es pot demanar per telèfon, em sembla, encara.
Es podia demanar,
hi ha un telèfon d'aquest del 902, que és, a veure, demanant-ho telefònic, és un 902
en qualsevol cas...
I també t'ho envien a casa, a la teva adreça de treball, diguéssim, la teva adreça que tenen ells controlada.
A l'adreça del DNI.
D'acord, però en qualsevol cas, és millor arribar a l'entrevista al nivell 10 amb l'informe de vida laboral.
Sí, ens facilita molt les coses, perquè moltes vegades la persona ens diu he treballat a tota l'empresa durant l'any 2006. Clar, bueno, de quin mes a quin mes. De vegades, doncs,
i com consta això, la Seguretat Social, etc, etc. Per tant, és fonamental, és un dels requisits fonamentals, l'informe de vida laboral.
Sí, sí.
Que qui no el tingui el pot aconseguir a través de la pàgina d'internet de la Seguretat Social, però com ens deia l'Anna, no es transmet per internet, s'envia a casa en un sobre. Només, o sigui, que això no és d'un moment a dir ai, me l'he deixat, ara ho faig i ara te'l porto. No.
I ho trameten bastant ràpid.
Sí,
la gent en 3 dies el rep a casa.
Això sí
que cosa estranya per les, pels tràmits, però es rep molt ràpid, perquè ho hem provat i ho fem constantment i en 3 dies les persones ho tenen a casa seva.
Doncs anem afegint aquesta documentació. Per una banda, la inscripció a l'Oficina de Treball de la Generalitat, per una altra banda, l'informe de vida laboral, per una altra banda, tota aquella documentació que pugui certificar el nivell d'estudis de la persona, i hem d'entendre que documentació oficial també, Anna, compta amb el que vostès posin al currículum i que no sigui veritat, sinó que tot ha de ser demostrable amb el major del possible.
Tot ha de ser demostrable i nivells assolits.
D'acord.
Val? Perquè moltes vegades la persona diu he acabat el batxillerat superior, o tinc batxillerat superior, però es va quedar segon, o es va quedar tercer i li falten 2 assignatures. Hem de considerar que els nivells d'estudis són nivells assolits, finalitzats i aprovats.
D'acord.
Val? Perquè moltes vegades la persona posa un per sobre que no és.
D'acord. Si tenen dubtes, vostès ho porten tot i en aquest cas
mira la documentació
i us diran, mira, què és equivalent al que feies en el teu dia o que no, etcètera, etcètera.
I també tramitem convalidacions de graduat escolar, del que era l'antic certificat d'estudis primaris, fent convalidacions a graduat escolars, enviant-ho al Departament d'Ensenyament de Barcelona, es miren la documentació i ens ho envien si és possible.
Ens imaginem que hi ha una persona que fa molts anys que no fa un currículum i que no sap per on començar i per on acabar. Vosaltres no feu currículums.
A veure, nosaltres tenim una plantilla de com fer un currículum. L'assessorem a com ha de fer el currículum.
D'acord.
Li expliquem. Té el club de feina amb una persona que l'orientarà, però la idea és que aquesta persona comenci ella a fer-s'ho. Val? Que, a veure, si no s'ha fer-s'ho a l'ordinador, doncs, aviam, se li passarà. Però intentem que la persona sigui el més autònoma possible.
Això té una resposta fàcil, eh? Si cadascun dels professionals del nivell 10 haguessin de fer currículums en una entrevista, em sembla que faríeu com una entrevista diària o dues i poca cosa més.
Ens els revisem tots. Si inclús aquelles persones que, per exemple, ens envien un currículum molt bé per mail, ens el porten al centre i veiem que aquell currículum té afegitons a mà, que no està ben explicat, que està malament, truquem a aquella persona, li diem, escolta, mira, vine, això s'ha de modificar, l'orientem com s'ha de fer. El que intentem és que aquella persona ho faci ell. Si no pot, té el nostre assessorament i el nostre recolzament a darrere.
I en qualsevol cas, a un nivell 10, pot escriure el seu currículum a través del club de feina i a través de l'assessorament de persones que ja li diran, mira, ho has de fer així o has de fer d'una altra manera. D'acord, però important també, molt important, el currículum i molt important també saber, com ens vàreu comentar, que a nivell 10 no conserveu currículums de ningú.
No.
Per tema de seguretat i protecció de dades, quan hi ha una oferta, les persones porten el seu currículum a l'oferta aquella, amb el número d'oferta que han triat, i aquests currículums es trameten a l'empresa, però no es queden còpia al centre, perquè seria una pila de documentació personal amb informació personal de la gent que no es pot tenir. Llavors es tramet a l'empresa i el currículum físicament es queda, fins i tot de la xarxa Xaloc hi ha les dades de les persones en allà, però no es poden imprimir. T'imprimeixo el teu currículum. No, hi ha les dades, però pots veure candidats. Persones,
o sigui que, com ens dèieu aquella frase feta de teniu ja el meu currículum?
No, és que no el podem tenir.
Ni podem tenir expedient físic. El que abans, anteriorment, nosaltres fins ara, fins al tema de la protecció de dades, teníem l'expedient de cada usuari i a dins de la seva carpeta ho teníem tot. Perquè inclús
les feines que havia tingut, que havia passat...
Sí, i fotocòpies de títols, fotocòpies...
Res de tot això.
Moltes vegades la persona ens trucava i ens deia escolta'm, que és que he perdut el títol, et queda alguna fotocòpia del meu títol de la universitat, potser, o del que fos, perquè per poder jo que em facin un certificat. Actualment no, ho hem hagut d'eliminar-ho tot. S'ha hagut d'eliminar tot.
O sigui que cadascú es faci responsable de la seva pròpia documentació, sí, perquè al centre no queda res.
No.
L'estrictament necessari per enviar a les empreses...
Les dades informàtiques.
I ja està.
L'únic que guardem de cada usuari és la fulla de compromís conforme s'adhereixen en aquesta base de dades per un tema de protecció de dades.
I per tant accepten...
Que és una fulla.
D'acord.
Però no hi ha expedient físic.
D'acord.
Està a l'ordinador.
Un cop tota aquesta documentació, i com sempre ens pessiga el temps com acostuma a ser habitual, amb aquesta documentació tramitada... Centre, a través del centre, suposo, en contacte amb diferents ofertes de treball.
Tenim una persona que fa temes de prospecció, que és el que es dedica a visitar les empreses, i a partir d'aquí el que intentem és rebre ofertes. Val? A partir d'aquí, quan ens entra una oferta, aquella oferta s'introdueix al sistema informàtic de la xarxa Xaloc i fem un casament. I a partir d'aquí, a part de tot, també s'anuncia l'oferta a l'ECO.
Les que anem dient, són aquesta llista d'ofertes que van vostès escoltant.
Les que nosaltres a la pàgina web...
Estan al centre allà posades.
I suposo que quedi clar, Anna, que aquestes que es publiciten a l'ECO, que diem nosaltres, no són ni de lluny totes les ofertes que es poden trobar al centre.
A veure, sí... En aquests moments, tot sigui dit, estem baixos d'ofertes, pel volum que nosaltres acostumem a tenir.
Però veig que aquí el que poseu són, bàsicament, ofertes més o menys properes a nosaltres. Si una persona volgués treballar a la província de Barcelona, és evident que en trobaria moltes més.
No,
us ho diem per això. Aquí hi ha una selecció de les ofertes més properes...
Que té el centre, no les que té la xarxa Xaloc.
Entesos.
La xarxa Xaloc, actualment, en aquests moments, tu et connectes ara i veuràs moltes ofertes.
Entesos. Sí, però perquè els quedi clar,
són les nostres.
És a dir, aquestes són les del centre, però si vostès van al centre, es poden connectar a la xarxa Xaloc i trobaran moltes més ofertes que les que hi ha aquí.
Sí, això, lògicament.
D'acord.
Aquestes són les del centre. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres fem un casament informàtic, però aquella persona que està fent recerca, que ve al centre o que mira l'ECO o que mira la web i que veu una oferta que li interessa, es pot posar en contacte amb nosaltres i presentar-se aquella oferta també, encara que no hagi sortit seleccionat. Vale?
És a dir, ens fem l'efecte que ara un ciutadà normal i corrent que no ha posat mai els peus al nivell 10 ha vist o escoltat alguna de les vostres ofertes.
Això es passa molt sovint.
Què fa?
Doncs s'hauria de posar en contacte amb nosaltres. Si està introduït a un altre centre, doncs el podem agafar, cap problema. Si no està introduït a un altre centre de la xarxa Xaloc, el que hem de fer és introduir-lo. I llavors hi té accés.
D'acord, que quedi clar... que si vostès no han posat mai els peus al nivell 10, veuen una oferta de treball, etc., abans han de passar per l'oficina de treball de la Generalitat a Vilanova.
No és imprescindible anar-hi abans o després.
D'acord.
A veure, nosaltres és una recomanació perquè trobin feina. Per venir a nosaltres no han d'anar a l'INEM.
D'acord.
Ara, lògicament,
o sigui, si
troben
una oferta que és directament gestionada per vosaltres, doncs...
Cap problema.
Endavant.
Sí, sí.
Endavant. Entesos. Després ja vindria, suposo que la tercera part, que és com anar... una entrevista, com comportar-se en una entrevista, què pot demanar l'empresari, quines preguntes pot fer la persona entrevistada, què convé o què no convé preguntar, o com convé o no convé presentar-se, que suposo que aquí deu haver un anecdotari...
Déu-n'hi-do.
No, enorme, no?
Sí,
però
sí.
Això neguiteja molta gent, també, les entrevistes de treball, tot plegat.
A veure, el tema de l'entrevista de treball és un tema que dona molt de suc, no? Moltes vegades, sobretot la gent jove, tendeix més a anar en una entrevista i el primer que li pregunta a l'empresari és quin sou tindré? I és un dels temes que, a veure, més li desagrada a un empresari. Lògicament, primer has de preguntar en què consisteixen les teves tasques, qui serà el teu responsable, quin horari has de fer, i una mica preguntar per la feina. Però clar, arribar i preguntar, bueno, i jo quan cobraré? L'empresari sempre diu, a veure, tu primer has de demostrar i després...
D'acord, la professional dirà, si dues persones es presenten a un lloc de treball, una pregunta primer què cobrarà i l'altra no pregunta, té totes les de guanyar o que no vol preguntar.
I a més les empreses a vegades doncs, volen saber una mica disponibilitat, flexibilitat, que no vol dir que et facin treballar fins a les 12 de la nit i treballis tots els caps de setmana, però si un dia t'has de quedar, podries quedar-te. Si tu quers treballar un cap de setmana, podries. Si la persona té disponibilitat i no vol, pues, o manifesta explícitament, no, jo l'horari que em diguis i prou. Clar, tanques portes, no? Vull dir, a vegades val més veure-ho venir, poder...
una certa flexibilitat.
Clar, que si tu estàs sol i tens un criu petit i l'has de recollir a les 5, pots dir, mira, jo és que tinc aquest problema, perquè no podré quedar-me més tard a les 5. Ara, mira, si en comptes de les 4 haig de pagar a les 5, sí que podré algun dia, perquè jo fins a les 5 tinc marge, tinc aquests marges. Jo penso que s'ha de ser honrat, no dir a tot que sí i després sigui que sí i que no, però tampoc posar molts límits d'entrada perquè tanques portes, no? S'ha de ser una mica...
I veritablement mostrar una certa predisposició, si és que el lloc de treball ve d'aquesta motivació que deia. Ho hem de deixar aquí, són les 11:52 minuts. Les persones interessades al Centre d'Iniciatives Econòmiques Nivell 10, al carrer Gabriel Pallarés, número 12, sobretot per les ofertes del Nivell 10, cap problema, però si no, el consell, diguem-ne que voldria així en genèric. Qui estigui aturat, que vagi a l'Oficina de Treball de la Generalitat, inscriure's i que renovi l'inscripció, perquè si no tampoc el servirà per res. I després, un cop ja fet el tràmit a Vilanova, se'n van al nivell 10 i a partir d'aquí, poc a poc i bona lletra, i a cercar, diguem-ne, l'oferta de feina que més s'adapti a les capacitats que un pugui tenir. Anna Milà, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Anna Coll també, fins la propera.
Vinga, fins la propera.